Radio Astel.
Vuit minuts que passen de les 12 del matí, una setmana més. Parlem de música aquí al matí a Ràdio Estel, de música clàssica, amb la nostra divulgadora musical de capçalera, que és la Maria Voronkova. Què tal, Maria? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I molt bon any.
Sí, molt bon any, sí, senyora.
Hem vist
sí,
per
sí,
les sí, xarxes
sí. Fent ai.
Cosetes.
Cosetes nadalenques. Sí, sí.
Ho feies molt bé.
Moltes gràcies.
Contenta, eh?
Sí.
Home, tu diràs. Sí. Escolta, avui ens vens... Tenim moltes ganes. Jo és que quan vaig veure el tema...
Jo tinc un mal de cap, o sigui, jo no he dormit avui. Anem a obrir melons avui.
Dic, tries, a veure... Ai, gràcies.
Ai, sí. Exacte. D'això mateix venim a parlar.
És això, val? Dic, tries, per favor. A veure, Maria sí. Voronkova, per favor,
digue'm.
Necessitem saber, sí. o sigui, informació de servei.
Sí, senyora.
Catalunya necessita saber
sí.
l'opinió que té la Maria Voronkova de la polèmica que s'ha generat sí. al voltant del Gran Teatre del Liceu arran dels darrers concerts.
Sí. Sí, no. Aviam, jo faig un disclaimer aquí molt important, que és que això és molt difícil, vale? Tenir una opinió és molt, molt, molt difícil i no vinc aquí amb respostes com a tals, perquè no les tinc, jo no sóc sí. ningú, jo no sé res, sinó que vinc una mica a reflexionar sobre el tema, a posar coses sobre la taula i sobretot a combatre la gran desinformació que hi ha al voltant de què està passant i per què està passant. O sigui, jo no sé res, només vinc a informar i a debatre amb tu i a veure què en traiem de tot plegat, perquè és literal que he dormit 3 hores pensant en el tema, perquè tinc mal de cap ja, que no sé què pensar ja de la vida, d'acord?
Clar, però això és molt interessant el que dius, Maria, perquè tu dius, és aquest mal de cap, però que això no és nou.
No, en absolut.
Que això no és un
no, no,
fet...
No, això porta passant, què? 15, 20... Vull dir, mira, què collons, trencaré una llança en favor de tot això? Jo he sigut consumidora d'aquest tipus de productes. Mm. Bueno, un cop només, ha passat.
Sí.
Ha passat, he anat, he pagat l'entrada, s'ha acabat el concert i he demanat que em tornin els diners. I això ja m'ha passat. I no era el Liceu.
Però bueno. I era amb aquesta orquestra o no?
No, però sí era amb aquesta productora.
Va.
Bueno,
situem els ulls.
Va haver-hi uns problemes tècnics sí. gravíssims i vaig reclamar que em tornessin l'entrada.
Bueno, és dret del consumidor.
Sí,
dir, si
sí.
Si tu no?
sí,
vas a un concert.
Sí, 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 sí.
Però si et sembla, Maria, mira... Expliquem, no?, aquesta,
sí,
aquesta
correcte,
polèmica.
Sí, correcte. No, jo vull explicar-vos i posar-vos al dia de què ha passat, perquè sigueu vosaltres els que, bueno, decidiu què us sembla. Abans que res, vull donar pobreta meva, perquè això m'ha donat molt mals de cap, i he de donar les gràcies a la Paula Castells, que ahir no només em va estar suportant durant hores divagant, perquè vaig estar divagant, sinó que em va ajudar a estructurar-me una mica i a no encendre'm i que no em bullís la sang i que no em posés a cremar containers. Així que gràcies, Paula, per la teva ajuda. Va, som-hi. De què estem parlant? Bueno, estem parlant de la polèmica que s'ha suscitat al Liceu amb la interpretació de la Hollywood Symphony Orchestra, que és de la promotora, i això és important, que ens quedem sobretot amb la promotora, NK Prodarte. D'acord?
Mm.
Sí. Aviam, què ha passat? Què ha passat? Posa'm música. Doncs és molt senzillet, és molt senzillet. Mira, la promotora NK Prodarte ha llogat el Gran Teatre del Liceu, així com altres emplaçaments, per realitzar una sèrie de concerts de temàtica, entre cometes, popular, com la que estem sentint. Bandes sonores de Zimmer i Williams, els valsos d'Strauss, temes de Disney, etc, etc, etc. I què va passar? Doncs que la qualitat dels concerts no era bona. A partir d'aquí, la gent s'ha queixat fort i, evidentment, el Liceu ha donat la cara per, en certa manera, assegurar que aplicarà protocols de selecció per llogar la seva sala perquè això no torni a passar. Clar, això és molt senzill, no?, aparentment, però això obre molts i molts melons. Comencem pel principi. La clau, desgranem la informació perquè he vist que l'espectador no sap amb qui queixar-se.
Ja. Yeah. Vale? Sí, perquè ha estat molt clar de dir qui
clar.
És la culpa, no?, que hagi passat això.
Efectivament. Clar. Doncs anem per parts. La primera cosa que la gent ha de saber i valorar és que els espais culturals, com la resta d'equipaments del món mundial, necessiten donar vacances al seu personal. Això és així. perquè hi ha hagut queixes fins i tot és que les biblioteques estan tancades. La gent també té família i fa Nadal, sisplau, consumidors. I no somos el Zara, som, por favor, por favor. D'acord, evidentment això implica tancar. Però què passa? Com us podeu imaginar, les despeses de mantenir un teatre buit són molt més altes que no tenir-ho en funcionament
Clar.
I anar omplint. Clar, recordeu quan vam fer un programa que desmentíem els mites de l'òpera. Un d'ells era, l'entrada és caríssima i no es justifica per enlloc.
I jo vaig dir,
no, escolta'm, no es justifica per enlloc. Sí que es justifica, perquè recordem que no estem pagant només les dues hores de música i espectacle que estem veient. No, tornem a fer un repàs, perquè tornem a reivindicar tots aquests llocs de treball d'aquesta gent que també necessita vacances. Tota la gent encarregada de la producció que implica tots els artistes, que inclouen maquilladors, dissenyadors, músics, cantants, coreògrafs, especialistes, vestuaristes, tot aquest llarg, etc. Però també tenim a tots els tècnics, els regidors, els constructors, atrezzistes, maquinistes. Sense aquella gent l'espectacle tampoc es fa. Però és que també estem pagant a tota la gent encarregada de la sala, la que veiem com a espectadors i la que no. Perquè està clar que allà tenim acomodadors, personal de seguretat, gent de taquilles, personal al bar, gent de neteja, gent de manteniment. O sigui, tota aquella gent se l'ha de pagar, també. Mm. Correcte, no? Ningú va treballar gratis a la vida. I per si fora poc, que aquí estem parlant de el material humà, diguem, és que també hem de tenir en compte tot l'equip administratiu que fa funcionar el teatre. El departament de màrqueting, el de premsa, el departament legal, recursos humans, etc. Com qualsevol altra empresa. I ja per acabar, perquè aquí no s'acaben les despeses per poder veure el que estem veient, tenim totes les despeses que genera un edifici com a tal d'aquestes característiques. Penseu que a part de veure aquella platea magnífica i aquell escenari colossal, a darrere tenim les sales d'assaig, les estances pel públic, les oficines, el taller, el bar, els camerinos... Clar, tot allò té una despesa gegant. Clar, claríssimament, tenir aquest teatre buit és una despesa gegant. Quan dic buit, és buit d'espectadors. O sigui, quan la gent necessita descansar, no hi ha... Vale? No tenim espectadors. Què fem? Doncs, davant de la possibilitat de tenir tancat o llogar la sala i extreure un benefici econòmic, doncs mira, llogo la sala, reinverteixo aquests diners en el que sigui, en poder fer més activitats accessibles per nous públics, en espectacles infantils, en sessions de lo que sea. Això sembla una boníssima idea, no?
De primera, sí.
Aparentment.
Clar, és una bona alternativa, no?
Aparentment, clar. Però ja he dit que aquest tema és molt difícil. A qui lloguem la sala? I per fer què dins d'aquesta sala?
Aquesta sona bé.
Sí, no, tot el que us he portat és el repertori que ens oferien, però ben tocat. Perdó. Però crec que ho havia de fer. Ho havia de fer. Va. Per començar, crec que hem de tenir en compte que els grans teatres d'òpera, no només el Liceu, lloguen les seves instal·lacions per activitats externes. Però què passa? Doncs que ho fan amb diferents graus de rigor i sota condicions específiques cada un d'ells. En general, la tendència és preservar el prestigi i assegurar que les activitats siguin coherents amb el caràcter cultural de la de l'espai. Així, doncs, què està passant aquí? Què està passant a les sales d'aquí? Doncs, bàsicament, que a Catalunya, i de fet a tota Espanya, la pressió econòmica ha afavorit una política de lloguer molt oberta. Estem veient que potser excessivament oberta. Perquè si ho comparem amb la resta d'Europa, el que passa aquí és que l'estructura de finançament és molt més precària. I què passa? Sense un bon finançament, doncs les persones s'han de buscar ingressos addicionals. I què està passant? Doncs que ara estem veient que aquesta flexibilitat ha obert el debat sobre els límits entre la democratització dels espais i preservar-ne la funció principal. Que és d'això, del final del que estem
aquest
parlant
aquí.
Aquest
és el debat aquí, de fons.
Correcte. Sí. I aquí és on ve la polèmica.
Pam, clar, ja la tenim.
Perquè, clar, és a dir, el Liceu necessita tenir uns guanys, correcte?
Sí.
Vale, d'acord, llogarem la sala. Ok, això ho democratitza. Aleshores, tu i jo, ara tenim uns diners, i et dic, mira, saps què, Mercè? Vaig a llogar al Liceu per tocar la zambomba durant 2 hores. Vale? Fantàstic. Estic en el meu dret de fer-ho, no? He pagat.
Sí.
He pagat, jo pago per la sala, jo faig el que vulgui allà dalt, no? Perquè no tenim un criteri de selecció, perquè hem de flexibilitzar, perquè hem de treure rendiment a l'espai. D'acord? Doncs jo trio el meu repertori, faig la meva propaganda, poso un preu de les entrades i au. Ara, això sí, la gent que hi va ha de tenir clar que no venen a veure una producció del Gran Teatre del Liceu. No, 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 no. Van a veure a la Maria Voronkova, finançada aquí per la Mercè, que tocarà la zambomba durant 2 hores. I si el concert no agrada, la culpa serà de la zambomba i en última instància nostra, perquè som les úniques responsables. O potser no. Clar. Potser no, per què? Perquè potser el Liceu no hauria d'haver permès que jo toqués la zambomba durant 2 hores. Clar. I aquí obrim l'altre meló.
Clar, Maria, no, és que hi ha molts melons
amb
aquest tema.
Perquè, tots.
Clar,
tots.
Jo penso, bueno, és que buscant responsabilitats, per dir-ho d'alguna manera.
Ara arribarem.
Tu sí, quan sí, vas, sí. Clar, quan et diuen que el concert és a l'auditori, o en aquest cas és al Liceu, tu vas al Liceu. O sigui, és la litúrgia d'anar al Liceu. Tu et fas una imatge, tu et crees, ja em veig el típic, però que es fa una foto.
Això és desinformació.
Clar. Però per la
però
gent...
Però això és desinformació.
Sí, però Maria, per la gent és anar també al Liceu. O sigui, que
però això és fantàstic, escolta'm.
Clar, per això.
Perdona. Una cosa no treu l'altra.
Clar, per això, però per ells...
Per això dic desinformació. El que han de saber ells és distingir quan van a veure una producció externa i quan van a veure una producció del Gran Teatre del Liceu. En realitat queda bastant clar. Què passa? Que estan jugant amb la innocència d'un espectador que no acostuma a anar a aquest tipus d'espectacle. I juguen amb aquest avantatge i un poquito a l'enganyo. D'acord. Què passa? Que és que va més enllà de dir vaig al Liceu, visc l'experiència al Liceu. No, tu vas a veure un concert de versions que ha organitzat ProDarte. Que vas al Liceu, correcte. Però és que podries anar al Liceu a celebrar el teu aniversari, si volguessis. Si tinguessis els calés. M'estic explicant?
Sí, però jo estic...
És així?
Sí, sí, tal qual. Però...
No, no, però és que hem de deixar-ho molt i molt clar
sí,
i després
sí.
Ja entrarem, com he preguntat. Serà que el Liceu no m'hauria d'haver deixat anar a tocar la zambomba? Aquesta és la pregunta que ens toca respondre ara. Clar. Fins en quin punt podem inculpar el Liceu? Vale, posem-nos en context. D'entrada, NK ProDarte era una productora amb els que ells ja havien treballat, cosa que en principi havia de donar confiança, cert?
Sí.
Per continuar, la proposta era més que lícita. O sigui, estem fent un concert de música popular i atractiva, perquè vagi per davant, i això vull que quedi superclar, que aquest tipus d'esdeveniment són, sens cap mena de dubte, una porta d'entrada collonuda per a nous públics cap al món de la clàssica. O sigui, concerts de bandes sonores, Disney, Senyor dels Anells, representen molt sovint el primer contacte que tenen moltes persones per veure i sentir una orquestra simfònica en directe. Clar, amb la qual cosa, avui dia, on el gran repte és renovar generacionalment el nostre públic, ostres, és absolutament imprescindible. Qüestió, en aparença, aquesta proposta és un win-win. Productora de confiança amb un programa de puta mare que treu nous espectadors. Però què passa? Diguem productora entre cometes de confiança, perquè què ha passat aquí? Que la qualitat no era bona, amb la qual cosa el públic es queixa. Aleshores, què està passant aquí? Per què la qualitat no és bona? Per què aquests concerts no estan sonant bé? Doncs aquest és el meló possiblement més delicat i del que hem de posar el foco. Aquest és el tema. Quines condicions laborals tenen les persones que treballen per aquestes promotores? Perquè no hem de parlar només de la qualitat artística que està programant al Liceu o al Palau o a l'Auditori. No, hem de parlar de la precarització del sector. Perquè el que no té cap mena de sentit és que no ens qüestionem de com és que el preu de les entrades de cop i volta s'abarateix tant en aquest tipus d'esdeveniments si ho comparem amb una entrada per anar a veure una òpera.
Clar, però, per exemple, Maria, per situar els oients, aquestes entrades per aquests clar. Tipus de... per aquesta orquestra, per veure aquests dies, aquests sí. concerts, crec que eren d'entre 50 i 80 euros.
Clar, compara-ho amb els 300 euros de platea de l'òpera. Com estem abaratant aquí? Què està passant? Hem de respondre aquesta pregunta. O sigui, la rebaixa, ja us dic jo ara, que quedi claríssim, que no recau ni en la productora, ni en la publicitat, que l'hem tingut per tota la ciutat, per totes les xarxes, per tot arreu.
Perdona, Maria, una pregunta, que això també ens ho preguntàvem. Hem llegit alguna entrevista que deien que aquesta orquestra... O sigui, treballes sota el nom d'una orquestra que ja existia? Això ho saps tu?
Això és random. O sigui, evidentment, vendran. Igual que estan fent...
Però s'estan fent passar
per... En vez de El Rei León, el León de la Jungla. Això no és que s'estiguin fent passant. Si no està registrat, jo tiro milles i aquí tonto l'último.
Va.
Això ha passat tota la vida. Val. Aquí no està el problema.
Bueno, però és un factor afegit, també. Perquè tu penses que estàs comprant una entrada per veure una orquestra
i és
una altra.
Si no saps ni que és una producció del Liceu, no me creo que sepan quién es la Hollywood Symphony Orchestra. Aquí no ve el problema. Tu vas a veure un concert al Liceu i creus que... Vale, desmentim. No, no és un producte del Liceu. Segona, per què no sona? Que és lo important. A mi, si es posa en Pepito el Chocolatero, vull dir, aquest tipus de noms i coses... Vull dir, això passa. I això és un assumpte legal que no té importància. El que sí que té importància és que les condicions laborals siguin precàries, i precàries a aquest nivell. Perquè tu, per mantenir una orquestra estable i generar un espectacle audiovisual digne, necessites... uns diners. Necessites poder pagar aquells músics perquè vinguin a assajar. Necessites pagar els dissenyadors perquè generin unes imatges dignes i no unes projeccions fetes amb IA per estalviar-te els drets de propietat intel·lectual. Si ni tan sols projectes imatges de la pròpia pel·lícula que no vols pagar els drets de Disney, de veritat creus que buscaran un nom original per la seva orquestra? Per què està passant això? Perquè s'ha precaritzat el sector a uns nivells que són inhumans. Per això, deies tu ara, ostres, hi ha músics que estan dient que és una vergonya... Correcte. Amb la qual cosa, s'hauria de permetre això al Gran Teatre del Liceu? Absolutament no, però és que ni el Liceu ni el Centre Cívic Pepita la Bastonera. És que això no es pot permetre. Perquè no estem parlant del prestigi de les sales, no. Que sí, que és
que
important.
Sí.
Però la precarització global del sector és la clau de tot això. Perquè hem d'entendre que si les institucions paressin més cura a l'hora de garantir un sistema de finançament que fes la cultura accessible per l'espectador, perquè no pot ser que recaigui tot, que sigui l'espectador el que estigui subvencionant la cultura, això no és possible, perquè no podem. Jo no puc pagar 300 euros un cop al mes per anar al Liceu, no puc, m'encantaria. Clar, estaríem parlant d'un món absolutament diferent. Perquè si les institucions se'n fessin càrrec, aquí sí que hauríem de demanar explicacions sobre què, com i s'estan invertint aquests calés, sobre quines condicions de treball tenen els artistes, els músics, els tècnics, els acomodadors. Però no ho podem fer, perquè és un lloguer extern, i no sabem ni què fan ni com ho fan. I per sort s'ha obert el meló i això s'ha posat sobre la taula. I s'està veient quina és la manera de treballar. Clar, jo crec que sí. Hem d'exigir als espais que tinguin protocols estrictes de qualitat
però,
artística,
perdona, Maria,
i sobretot de dignitat
sí,
laboral.
Maria, perdona, sí. Que et talli, perquè una cosa. O sigui, tu el que vens a dir una mica, perquè se'ns està acabant el temps,
sí.
és que és algo que això ja era entre el sector...
Això és endèmic.
És algo que ja...
Això fa molts anys. No hi ha diners per produir.
Sí.
Perquè el Liceu no està fent 5 produccions sí. pròpies a l'any. Perquè no vol. No, perquè tenim una xarxa de finançament absolutament insuficient. Perquè, de veritat, i ja per acabar molt ràpidament, això passa a tot arreu. O sigui, Alemanya i Àustria lloguen sales, però és que tenen un criteri de qualitat superestricte. França directament ha generat espais alternatius per esdeveniments privats.
Ja. Yeah.
Clar, però en cap cas facilita...